No és tan fàcil agafar un bon poema i convertir-lo, a l'hop, en una bona cançó. L'alquímia musical és complicada perquè transubstanciar estrofes en una melodia cantussejable vol coneixement, inspiració i aquest fill natural de totes dues que, per simplificar, anomenem talent. I de talent, el Pèsol Feréstec en té a cabassos. Algun cop s'han autodefinit com l'única banda capaç d'adaptar un poema de Busiàs Marc al reggaeton, improvisar cançons o musicar una tesi doctoral, però passen els anys i sumen encara més virtuts. Han posat música, ritme i veus a versos de Riba, Marçal, Palau i Fabra, Blai Bonet, Carné, Vinyoli, però també de Callís, Gaetano o Perro Pachingo. Deia Roger Peláez que en les seves cançons hi ha la promesa d'un llarg camí. De moment, en aquest camí hi porten 20 anys acabats de fer i avui són aquí per celebrar-ho. Bufem espelmes, per tant, amb el Pèsol Feréstec, amb la Carlota Serraïm, la Maria Callís, en Gerard Segura, i en companyia la Xènia Diaconova i la Dolç Beltran, que també porta altres incursions recents en la poesia musicada en català. Avui, des de la vintena, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, obrim avui saludant la Carlota Serraïm. Què tal? Benvingut al programa.
Què tal?
Gerard Segura, ben tornat.
Hola.
Maria Callís, què dius?
Hola, com va?
Xènia Diaconova.
Què tal?
Diol Beltran.
Com anem?
Avui ja ho sabeu, celebrant la lleguminosa més atractiva de la música en català, el Pèsol Feréstec, que són 20 anys. Fa 20 anys que teniu... No que teniu 20 anys, però serien 40, no? Però en tot cas és una xifra ben celebrable, amb un concert, que espero que en vindran molts més, i un fanzine, en fi, tot de coses que parlarem avui. Però volia rescatar dels inicis, si més no, narrativament, una frase que crec que us explica una mica. Diu, des del primer concert del Pèsol, que ara no sabríem datar amb exactitud, 2003, interrogant, no?
Sí, ha de ser el 2003.
Ha de ser el 2003, si no estem celebrant uns 20 anys errats, no? Tot plegat ha estat un projecte amb més propòsits que realitats. Un primer disc perdut en l'oblit, concerts i assajos fallits, membres que hi eren i no hi eren. Però un bon dia vam trobar la fórmula i vam gravar un disc que ens plaïa a tots. N'han vingut dos més, no? Com a mínim, n'hi ha un altre...
En camí.
En sí. Camí, i el que tenim és un single. Català, la vostra música, no? A més, aquí sentíem el Roure Leglà, que diria que és el nom, o que donarà nom al quart disc. Direm disc en general, perquè és veritat que hi ha LPs i EPs, no? Però per no confondre terminologies, parlem del quart àlbum, no?
Sí, sí, exacte. I serà un EP, en aquest cas, curtet, però bueno.
De 6 o 7, estem discutint si hi ha alguna
sí,
que entra...
Sí, en tenim unes quantes de gravades, no sabem ben bé, encara hem de veure com han quedat... Però bueno, el Roure Leglà serà el nom.
El Roure,
sí, sí.
Un nom magnífic. Com ha anat això? A mi em fa molta il·lusió que sigueu aquí, que celebrem aquests 20 anys erràtics, un projecte amb més propòsits que realitats, deia ara, no? Però caram, la realitat s'ha acabat imposant amb molt bona música, molt bones cançons, i una llista de poetes, aniran sortint molts d'ells, no? Impressionant.
Sí, home, la gràcia és que va començar com un intent, i sempre ho ha sigut, s'ha mantingut l'intent, i al principi no hi havia gaire idea clara de la música, de la poesia musicada, però amb els anys hem anat trobant aquesta tradició, també diria jo, que podríem entroncar-nos des de l'Ovidi Montllor, la Bonet, el Pedrals últimament, la Casasses, etc. I hem anat fent, sobretot això, poesia musicada amb aquests tocs pop, que poesia musicada potser és un pleonasme, no?
Sí, exacte. No? Música, sí, sí. Mira, la Xènia també moltes vegades hem parlat d'això, no?
Sí, sí, no, i tant. És una de les coses a les quals dono voltes constantment, obsessivament, no? L'altre dia llegia no sé quin article ara sobre Mallarmé, no? I la conversa que va tenir amb Debussy respecte al seu poema, no? La Prémidi d'un Fon, la migdiada o el migdia del Fauna, no? I Debussy li volia posar música i Mallarmé li va dir, escolta, no, si ja té la música que ha de tenir el poema, no, ara no me l'esguerris. Clar, jo us volia preguntar si alguna vegada heu tingut alguna mena de tensió que es pugui explicar amb algun poeta musicat o amb algun poema musicat que us heu trobat que potser ja tenia la música que havia de tenir o, bueno, que en general expliqueu una mica com heu sortejat els perills de posar massa música al que ja en té, diguéssim.
Home, jo diria que tensió no, però sí que hi ha algunes coses que hem descartat perquè no, allò no anava, no? I estàvem embarrancats amb bé el cap. Crec que ho puc explicar. Una sardana que intentem fer, que intentem que no sigui una sardana a partir del poema de la sardana de Maragall, però és que allò és una sardana. I, per tant, la sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan, i ha de ser una sardana. I llavors no li trobem la música i aquí ha sigut un moment de xocar, no? Aquests dos llenguatges que intentem que vagin fent camins paral·lels i aquí, no, en aquest cas, no ens funcionava.
Una cosa molt bonica d'anar d'aquests 20 anys ha sigut poder col·laborar amb molta gent i veure com els mateixos textos són dits de forma molt diferent segons la persona, no? La manera de dir el vers, la prosòdia, etc. I, per exemple, quan hem anat amb el Casasses o amb la Maria Sevilla o amb la Mireia Calafell, és molt bonic de veure com la gent amb una base musical o no, llavors t'adaptes a ells, etc. I és realment interessant i una experiència extraordinària. I això de la poesia, jo me'n recordo quan jugava a bàsquet que el meu pare em deia, això del bàsquet està bé perquè faràs molts amics. Doncs això de la poesia musicada també. Ens ha obert moltes amistats i moltes experiències molt interessants.
Però a més a més teniu aquesta virtut que no és fàcil ni és habitual en el món de la poesia musicada. Allò, agafo un poema i em faig una cançó, no? Però a més combineu la cançó, el fet de cantar amb el recitatiu, no? I que tot això trobi un equilibri. M'imagino que també l'estructura interna, és l'arquitectura interna de la peça, està molt, molt pensada.
Jo crec que és possible que trobar aquest equilibri vingui una mica d'això que deia el Gerard d'abans, que no sempre, o no vam començar com un grup de poesia musicada, ens hi hem trobat una mica, i no sempre era la nostra idea fer això, no? No vam dir, doncs ara farem un grup de poesia musicada. Tot venia, doncs, del Gerard tenir ell unes cançons i més tipus una cosa com folk, una cosa com de cantautor, que de fet encara tenim, perquè no, algunes de les cançons que fem no són estrictament lectura de poesia, mm-hmm. sinó que són altres coses. Llavors jo crec que el fet de venir d'aquí i que els nostres referents també siguin bueno, aquesta altra manera de fer, al final acaba derivant com en una mena de trobada màgica entre, doncs, de sobte cançons pop en què podem cantar un poema, en què podem llegir-lo, en què podem de sobte cantar una lletra feta ad hoc per una música que tenim, i tot junt en un mateix disc, no? Diguem, i llavors, bueno, jo crec que aquesta manera de pensar-nos també, de no tenir-nos a nosaltres mateixos com estrictament un grup que només fa això, també ajuda que pugui fluir d'una manera més o menys lliure moltes vegades, no? No sé.
Sí, sí, hi ha una miqueta la destresa, la perícia de la Carlota, de la melodia vocal, del cor, que la Carlota amb dos acords té una línia melòdica extraordinària, cada cop que lliga amb un text que és una altra línia melòdica, però en aquest cas del món de la poesia, etc. I llavors hi ha una combinació allà molt interessant. I és el que et dic, que a vegades aquesta tradició a casa nostra afortunadament s'ha fet molt, i crec, l'altre dia llegia el Pere Jaume, diu que res continua, només continua allò que es repeteix. I nosaltres estem repetint aquesta tradició amb la convicció que durarà tota la vida, saps? I que és important que hi sigui, no? Perquè ens agrada.
Sí, jo sobre això de durar tota la vida tinc una cosa a dir, perquè ho penso molt sovint, que és que té una grandíssima virtut haver trobat aquest lloc de dir poemes, que és que no estàs subjecte al que tu tinguis a dir sobre la teva vida per fer cançons, no? O sigui, és veritat, a vegades una manera, un problema en què es pot trobar en grup és com evoluciones quan de sobte allò de què parlaries són, doncs, bueno, fer el sopar, estic cansat a la nit, no? Són coses que no són tan interessants, no? Potser o et surten menys temes interessants que quan ets molt jove, no ho sé. I jo tinc la impressió que el fet d'haver-nos acomodat a poder dir les coses com les diuen els poetes i a poder fer poemes ens permet seguir perquè la poesia és eterna. No?
És que això és molt interessant, no és perquè això... hi ha una condemna a l'artista que està obligat a evolucionar, no? Jo penso, qui, pobres artistes, o sigui, quina sort la nostra de ser músics amateurs, de no estar condemnats a evolucionar i agafar una tradició o agafar una composició poètica de la Maria actual, d'ara, i poder-hi jugar. No? I això està molt bé, perquè ara els grups se separen, a vegades es compren entrades pel Desousa, que és un grup que adoro, i deuen tenir aquest problema, no? De dir, no hem evolucionat prou.
De tota manera, mai diguis, vull dir, que pesa saber, igual, ara són 20 anys i ja, ja estem, eh?
Bé, bueno, també és veritat, potser ens ja separem, aquí no, no es pot dir mai.
Sèiem cosint hipòtesis sobre el padrí. Ara una cadeneta de veritats, ara una cadeneta de mentides. La possibilitat d'entendre'ns i el misteri eucarístic de la carn, que és la teva quan t'amanyies. Se'ns havia fet pura qüestió de perspectiva, el dolor. Ens movíem cautelosos com l'ocell del dubte i l'ull hipnòtic de la ballesta ens sotjava. Ja no preníem, sols repetíem els noms del guepard, les fluorescències de l'esquerda, els ventricles del cor i la lleganya molesta dels verbs. La fina costura de pell que ens oposa les pedres. Havíem mastegat un silenci espès com el record de la boira els matins de ser nen. Tu marxaves lent com un ramat de vents pel camí de l'aigua i et vas fer bosc. De tant callar vàrem aprendre a parlar-nos per la follia del buit i el significat se'ns va tornar mera llei d'escola. Una cortesia de les mans, de tant en tant, per obliterar la ferotgia de la raça. Així se'n perdi la mena de l'estimar-se dels xais.
Hem malcriat fins l'aire.
No ha gosat tancar, no? Costa molt. Maria Callís, ara deia en Gerard, efectivament, no has d'incursionar en l'autobiografisme, ho deia la Carlota també, no? Però a vegades, agafar un propi poema i dir, doncs, anem a construir una cançó a partir d'això, no? És a dir, la meravella és que vas trobant al llarg dels diferents discos del Pèsol, que la Maria Callís poeta també hi és, en diferents formes, no?
Sí, jo, bueno, hem recordat alguns cops aquests dies que jo vaig anar una vegada fa 10 anys a un concert del Pèsol en què presentaven un disc que havien, que era, si no vaig errada, la primera vegada que musicàveu poemes, el disc Cor de Carn, es deia, i recitava la Cèlia Nadal, i vaig veure el disc, vaig assistir al concert, em va agradar molt, i bueno, recitaven Riba, Marçal, etc. I quan va acabar el concert li vaig dir a Gerard, ostres Gerard, m'agradaria fer alguna cosa amb vosaltres un dia. I em va dir, molt bé, comences demà perquè la Cèlia se'n va de viatge. I llavors així, d'aquesta manera tan Pèsol, vaig entrar a formar part del grup i llavors com que ens hem trobat bé i hem anat amassant aquesta fórmula, doncs diguéssim que el que potser era inicialment una proposta que no sabíem exactament si duraria més d'un disc o no, doncs s'ha convertit en una fórmula que anem explorant en disc i sempre, bueno, porto algun poema i mirem si en fem alguna peça i després hi ha aquestes altres que són aquestes altres peces que són això, cançons, folk, pop, que es construeixen d'altres maneres. I no ho sé, jo estic molt contenta perquè és una fórmula que amb què em sento molt, molt còmode, bueno, és aquesta manera que comentàvem de treballar, no? Amb una melodia, la Carlota que sempre busca algun vers o algun revolt del poema o de la prosa poètica, això que sentim
bonic,
ara,
sí.
I ho troba la cançó per fer-hi a sobre, i això m'agrada.
I la música, els referents de la música, perquè, no sé, potser no són els vostres referents, sinó que són els meus, però, per exemple, aquesta última cançó em sonava una mica a la Velvet, potser a Belen Sebastian, però ja dic, no sé vosaltres en quin món musical us moveu, quins són els referents.
La nostra tradició és aquesta més pop, podríem dir de dos acords, no? Aquest antifolk o aquest pop des del Jonathan Richman, els Moldy Pitchers, o el Pau Riba, evidentment... tot això que hem anat veient i hem anat podem veure. La gràcia també és que a casa nostra, això que dèiem abans, que hi ha molta tradició, i jo recordo de petit, ja m'enteneu, de jove o d'adolescent, anar a les festes de Gràcia i poder veure en directe qualsevol concert d'aquest recitat del Casasses i el Comalada, que era aquesta idea del... és com una mena de galop del cavall que anava trotant i anava recitant, i això hem anat intentant fer amb el Pèsol, amb aquestes combinacions. I també és cert que a mesura que hem anat, podríem dir, coneixent-nos, el baterista, per exemple, en Maria, té moltes idees compositives, té una altra grup que es diu Estrus i té unes harmonies i unes composicions més complexes, potser fugint més de la tradició de la Velvet de dos acords i o anant més enllà i hem anat incorporant-ho, però sí, sí, la tradició aquesta pop o anglosaxona i també d'aquí, i també la cançó francesa també del Crae, bueno, molts, no? D'aquesta idea de la melodia senzilla, però que és aquella idea, sempre diuen la lletra o la música, no? Què és important? Què has de fer primer? Etcètera. En el nostre cas, sempre l'important és la lletra. I si la Maria recita, tothom ha de baixar. L'idea del calleu, calleu, ajupiu-vos. Doncs és aquesta idea. El que passa que intentant jugar, no? Intentant també burxar una miqueta la Maria, que digui, bueno, que cridi més la Maria, perquè nosaltres també volem tocar fort. I llavors, aquest diàleg sempre ha existit i és una cosa interessant. Sí, sí, llavors, bueno, va per aquí la cosa.
No només música o poemes, sinó també un fragment de novel·la, que això és més insòlid.
Ah, sí,
no?
Sí, espera, exacte. Com agafar això? Expliqueu la gènesi, ara escoltarem a Per Peterson, també,
no
sortint
sé
a Rua Cavall.
Què va llegir primer? Com va anar això?
Jo no me'n recordo, però mira, arran de diverses coses que s'han dit, jo crec que hi ha una cosa que és molt divertida i molt interessant de com funcionem, perquè vosaltres dèieu, i la Carlota fa unes melodies, però en realitat, totes les cançons, és que és molt divertit de mirar-ho, perquè també anem molt lents fent cançons, perquè és un procés com molt natural de... el Gerard un dia té uns acords a casa i llavors ens envien una nota de veu que sents els seus fills cridant per darrere i mira, se m'ha acudit aquestes tres notes i aquesta d'allò. Llavors la Maria diu, mira, ja he llegit aquest llibre últimament i aquest llibre m'agrada, mira quin fragment, i fa una foto i també l'envia allà al grup. I després un dia assages i el Marià ha tret una cosa que ha gravat amb un tecladet i llavors ho anem posant junt. I va sortint, la cançó. O sigui, totes són així, jo crec, no? Rarament sí. És una persona asseguda que ha compost sí, un... Sí. Llavors, en el cas de sortir Roba Cavalls, no me'n recordo, però segurament era una cosa tipus... M'ha agradat molt aquesta novel·la i... No sí. Sé.
És un criteri tan subjectiu i tan vàlid sí. Com qualsevol altre.
Sí, 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 és una raó excel·lent per fer les coses, no? Sí. Perquè sí, no, però trobava... Jo sí que recordo llegir-la, la novel·la, que em va semblar esplèndida, i aquest moment, la cançó, aquesta cançó de què parlem, que es diu Sortir a robar cavalls, com la novel·la, és un moment que em va semblar, bueno, magnífic, en què hi ha un nen que s'enfila a dalt d'un arbre, un nen adolescent, s'enfila a dalt d'un arbre i espera que surtin els cavalls corrents per saltar sobre un dels cavalls i arrencar a córrer el galop, és a dir, el moment en què roben un cavall, exactament, no? I era tan plàstic i sensual, la imatge, i me la imaginava, i a més la traducció funcionava molt bé i realment galopaves, i recordo que ho vaig llegir i m'hi vaig parar, i ho vaig com llegir en veu alta i vaig dir, ostres, aquí hi ha bona teca. I després vam anar mesclant-ho.
Jo sentia la seva respiració venteixant i la vibració a l'arbre era cada cop més intensa. El so dels cascos m'omplia el cervell i tan bon punt vaig veure sota meu el morro del cavall que teníem més a prop. Em vaig deixar caure de la branca amb les cames obertes i estirades. Vaig deixar anar les mans i vaig aterrar sobre el llom del cavall, una mica massa amunt, massa a prop del bescoll. I els ossos de les seves espatlles se'm van clavar l'entrecuix i la nau se'm va pujar fins a la gola. Em xiulaven les orelles. I els cascos repicaven cada cop més lluny. Els cops de creu a l'entrecurs ressonaven dins meu, igual que els batecs del cor. De sobte, el silenci es va imposar al meu voltant, estenent-se per tot. I va ser en aquest silenci que vaig sentir els ocells. Vaig sentir ben bé la merla al cim d'un avet i vaig distingir més clarament encara el cant de l'os a les altures. I també vaig sentir altres ocells que no sé com se diuen. I vaig cridar... Yeehaw!
Boníssim, és boníssim. I és veritat, que la Maria ha de fer un esforç per que la veu pugi i cridi, perquè hi ha una guitarra allà en competició, i després el galop de la bateria, no?, que la percussió que està allà acompanyant està molt ben trobada.
Sí, això és una cosa que a mi m'agrada molt, dels directes, aquesta possibilitat també és com una cosa gairebé personal de treure una mica de ràbia i mala llet i cridar yeha dalt d'un escenari amb un micròfon. És una cosa que m'ha brindat el pèsol i jo ho agrairé sempre.
Jo, de fet, tinc un record de la primera vegada que la Maria va venir, no?, després d'aquesta invitació que el Gerard li va fer, i ella va venir a llegir, bueno, no, vas venir a un assaig i va llegir un poema sobre una base, no recordo exactament quin era, però recordo que el va dir i ens vam quedar... tots parats mirant-la, perquè l'havia dit amb una energia i una violència, diguem, i quan vam acabar, la Maria va quedar així i diu, però estic bé, eh? I va ser com, ah, vale, vale, que fem això. Sí,
no,
sí.
No acabaràs cantant? O ets una mica com aquells, els marxadors, no?, que han d'evitar de córrer, perquè si no els desqualifiquen.
És que jo, bueno, us tinc a tots molt de respecte per posar-me a cantar i no passaré per aquí, no, només al costat de la Carlota amb aquesta veu que té com un doll d'aigua regalada, no m'hi posaria. Però sí que és bonic aquesta cosa de juntar això, que dèiem, aquests dos llenguatges que de vegades podria semblar que això que se solapen o que són, no, això de la prosa poètica, de la poesia musicada, no?, que sembla que, bueno, són dos llenguatges que van com per camins o cap a uns, bueno, per camins molt similars, però amb mecanismes diferents, no? Perquè els mecanismes emotius de la música per tocar-nos la fibreta humana, no, són uns altres i diferents dels de la poesia, però molt alhora també molt, bueno, en un llindar molt acostat, no? Aquesta,
sí, sí, són en paral·lels, és... no? Mm. I es toquen a l'infinit, si és que es toquen. És com deia la Xènia, perquè la música intrínseca i pròpia que té una peça poètica ben feta, no? D'entendre, sí, que després això has de trobar un equilibri que no la camufli, que no la sepulti, no?
Exacte, sí, sí, no, però m'ha agradat molt sentir aquest fragment també de la novel·la de Peterson, i que l'hàgiu musicat és fantàstic, i us volia preguntar si no, com a experiment, no us ha passat mai pel cap de musicar un text radicalment antipoètic? A mi, clar, jo quan escric moltes vegades ho intento, faig experiments raros, no? Alguna vegada fins i tot als meus pobres alumnes de l'Ateneu els he dit, avui intenteu fer la declaració de la renda en vers. I, bueno, clar, la gent al principi se't queda mirant amb uns ulls d'horror, però després la gent es diverteix moltíssim perquè comences a mirar el formulari de la declaració i està ple de rimes internes i coses aquestes que vas descobrint i que et diverteixes molt intentant-ho. I d'allà poden sortir coses, no? Perquè penso que un avantatge, no?, que tenim els que escrivim poesia ara, no?, al segle XXI, és que, clar, ja s'han fet tantes coses que hem de buscar la bellesa poètica, o com vulgueu dir-ne, allà on ningú no l'havia buscat abans, no? Per tant, a part de musicar un fragment de poema, he llegit en algun lloc d'internet que també sou capaços de musicar una tesi doctoral. Això és veritat?
Això em sembla que la Garrota té alguna cosa
filòsofa, no?
Això és veritat, però no és a dir, no és estrictament una lectura de la meva tesi, perquè això hagués sigut una mica tipus declaració de la renda. Sí, vam fer... Sí, doncs una d'aquestes cançons que no era... No pretenia ser un poema, diguem-ne, directament. I vaig fer una lletra que era com... Bueno, idees relacionades amb el tema de la meva tesi doctoral.
Que era?
A veure, jo faig una tesi sobre la consciència del cos i sobre, bueno, el jo en relació amb el cos i les sensacions corporals. I aleshores la cançó aquesta tesi és tota una sèrie de mig...
És una síntesi, no?
Bueno, són idees relacionades. Idees a l'entorn, idees a l'entorn d'aquest tema. Sí, sí. Però es diu tesi i té una melodia molt alegre, que això també... Bueno, allò que dèiem, no? És un tema que és tot com seriós i com d'allò... No saps fins a quin punt aquí l'escolta entén ben bé què s'està dient, però no és ben important, perquè la melodia és alegre i és, de fet, una d'aquestes que la gent acaba allò lo, no? Al final, i, bueno, perquè és divertida. I
sí, home, aquest contrapunt, per exemple, amb la Maria ens passa molt que té textos potser molt, molt punyents o d'un cert terror a vegades, no?
Sí, no el meu, diguéssim, registre emocional va de la pena a la mala llet, i llavors, bueno, per això també anem cap enfora a buscar altres textos.
I està bé aquest contrapunt que fem amb melodies que poden ser alegres o pop. Vull dir que hi puguis, com a oient, dir, ostres, m'estan fotent aquí un punyal, o m'estan dient un text que és feridor, o que explica una experiència, o que sigui, però amb una melodia pop, no? I aquesta mena de paradoxa musical, per entendre'ns, ens interessa bastant. I en el cas de la Carrota, aquest hit pop de síntesi de la tesi, vaja, a mi almenys em va servir per entendre molt bé què feies, perquè sempre que m'ho explicaves em quedava el dubte, i amb la cançó em queda més clar.
A tothom li passa, que sempre li explico i el dubte es manté. Sí, sí.
Quan hi ha aquesta dissonància, per dir-ho així, qui guanya? La música. És a dir, si la lletra és depriment i la música és animada, la gent balla. I al revés.
Això és veritat, sí, és curiós. No? Clar, en directe, crec que en directe el que... la melodia musicada, per entendre'ns, o la melodia instrumental és molt important. Però em sembla que el sentit del text sempre és el que hem intentat preservar. No sé si ens hem sortit, però la idea primera sempre era que el text era l'important. I la tradició aquesta del cantautor o de la cançó, la poesia musicada, etc., era per donar-li una importància capdalt al text.
Altra pirueta, Carmé mig desembre congelat. Això és un dels grans hits al Pèsol Feréstec. He de dir que conec dues persones de gran criteri, com són la Maria Rovira Oye Sherman i la Paula Carreras, que són superfans d'Eugènia, no? I que és una altra troballa de cara. Fa poc veia que han descongelat Mariah Carey. Oblideu-vos d'ella. Aquest Nadal el hit és Eugènia, per favor. Sí o no? Com va anar aquesta...
És curiós perquè amb el Pèsol hem fet sovint això que deies abans, la Xènia del joc. Més que provar de fer rima a la creació de renda, sempre hem intentat una mica d'intertextualitat o d'agafar textos diversos. Per exemple, en el Perpetuson també fem uns versos...
De Palau i Fabra. S'acaba la cançó amb allò de l'absència de cavall salvatge desautoritza el paisatge, canten ells dos al final d'això, que ho vam lligar per la imatge del cavall i perquè era bonica aquesta sentència de Palau i Fabra. I sí, fèiem això.
I aquesta cançó... Si no recordo malament, crec que va ser de les primeres que vaig fer als 19 anys.
Què dius?
Sí, el que passa que es deia Eugènia perquè era una mena d'homenatge a la noia de porcelana del Pau Riba, que li deia Eugènia. No sé per què, no sé, em devia semblar interessant a Eugènia. No sé.
Però tenia tota una altra lletra, és a dir,
tenia
aquesta cançó té una història divertida i interessant, no? De que això, el Gerard és de les primeres que va escriure, es deia Eugènia, i parlava, oh, Eugènia, ets tan ingenu, ets com una floreta d'estiu, ets la noia de porcelana, bueno, i tenia doncs uns acords. I la vam gravar en una maqueta l'any 2004, i allà va quedar. I aleshores, al cap dels anys, és allò que vas recordant, però ja era maca aquella era maca. I aleshores la vam tornar a agafar, mateixos acords i tot, i vam posar-hi... Bueno, ja no ens anava bé... Allò que dèiem, no? Ja no ens anava bé cantar la mateixa lletra, perquè ja no teníem la mateixa inquietud. I aleshores vam col·locar el poema de Carné.
Sí, la Maria el va proposar, recordo.
I
que
aleshores...
És molt musical.
Què més? Jo crec que per com anaven els acords i pel tipus d'imatges que evoca aquest poema, el desembre congelat quedava perfecte. I ho vam col·locar al principi i al final.
Sí.
I així tenim aquesta cançó que segueix dient Eugènia, que és... No és un tour curiós per aquesta cançó, però té tots aquests altres components.
No, però jo estic meravellat de conèixer tots els referents previs, no? Perquè això també és una tradició, això feia Rossini, ho feia Händel, l'Asha Kiopeyanga, és una cançó que recicla una altra òpera i li canvia la lletra amb la mateixa melodia, no? És
exacte.
A dir, que això podeu anar... Si tens més materials dels 19 anys...
En tenim molts,
maquetes,
molts.
No?
Sí.
Mira, ara el Nou Andén, no saps mai doncs pot sortir una cançó 30 anys més tard o 40, no? Vull dir que sí, pot ser. Xènia, jo et veig performant, també. La Xènia Diaconova és com a poeta, també.
No, però avui no recito.
Avui
només escolto, sí.
Estens castigats.
No, però tinc moltes preguntes, això sí.
Endavant.
Preguntar és una altra de les meves passions, A part de recitar poesia i escriure'n. El títol, bueno, el nom del grup, a mi m'intriga molt. És un nom fantàstic, el Pèsol Feréstec.
Ho dius de debò, no?
Sí, totalment.
Això és el primer cop que em passa, això, perquè tothom diu que és molt ridícul.
No, aquí només diem veritat, encara que a vegades semblin mentides, però... No, a mi m'agrada, de debò. Per això us volia preguntar d'on neix... d'on neix el nom del grup?
Doncs ara farà 20 anys. Quan en tenia 18, a primer d'Humanitats, explicaven l'origen de l'agricultura i tenia 4 o 5 cançons amb 3 acords, perquè a més sempre eren els mateixos, el mi, el la i el si. I llavors van explicar el naixement de l'agricultura cap al neolític, allò a les ribes dels rius Tigris i Eufrates i tal, i van explicar que, evidentment, les llegums eren... els llegums eren salvatges, silvestres, no domesticats. Mm. I llavors recordo que aquesta frase va volar, la professora la va dir, i a mi em va com un núvol, vaig pensar, oh, que interessant que els cigrons fossin salvatges, quina idea més... I vaig pensar que, agafant el cigró, el pèsol o el blat, que sigui, el pèsol feréstec era una idea molt intel·ligent i que amb allò triomfaria i que allò s'estava obrint el camí de l'èxit. I 20 anys després, mira, hem anat dient això del pèsol, no més que el pèsol feréstec, però en algun moment vaig pensar que era massa ridícul i algun cop ho hem dit.
Però no, molt poc. Alguna vegada es va allò intuir la idea que potser s'havia de canviar, però...
No, ara ja no. Fins i tot gràficament és bonic, perquè pèsol té l'accent obert i feréstec té l'accent tancat, vull dir, té una bellesa asimètrica.
Sí.
I una esdrúixola. Bueno, no era cap d'esdrúixola, però ho sembla, ho sembla. Ho sembla. Jo quan m'emociono ja no sé comptar.
Ja deixem de comptar síl·labes, home, que... Sí, no, és meravellós, perquè pensava que també enllaça amb una altra tradició, en aquest cas de càmpings, no? Que amb adjectiu, la tortuga ligera, la ballena alegre, tal, el pèsol feréstec. L'Olfa ha fet una mica de recerca, no només vostra, perquè avui bàsicament estem escoltant música del pèsol, però també d'altra gent que ha incursionat en la poesia a través de la música.
I per no anar a parar, diguéssim, els més
clàssics,
els
Serrats,
no? els Vidi, etcètera. Doncs, dic, mira, en lloc de fiar-me del meu criteri, que és més dubtós, doncs m'agafo als Premis Enderroc, i concretament el Premi Miquel Martí Pol, que és justament per textos musicats. I en l'última edició, almenys en l'última edició, ara que parlem, doncs la guanyadora o el guanyador va ser Carles Dènia, amb un poema de Ramon Ramon, que es diu Oda Apache a València.
Seren ramblades, asfalt i urbanitzada, corps arreu esperen carronya meua, gossos ser molt millors que anim a patxe i embrutar mocassins de merda cara, mocassins de merda
gossos
cara.
Gossos ser molt millors que anim a patxe i embrutar mocassins de merda cara,
mocassins de merda cara.
Gent dels 70 del País Valencià, el Ramon Ramon, que és de Catarroja del 70, el Carles Dènia, que és de Gandia del 71, i aquest tema correspon a l'últim disc, que es diu Mussol. I si anem un any enrere, doncs qui va guanyar va ser el duet de Trapetón Mataroní, Els Tiets. Els Tiets.
Imaginau-vos si n'era, que no hi havia manera que es fiqués al llit. Fins que una rata pinyada, que era rondaire com ell, va venir que una vegada li va dir ben preocupada que hi deixaria la pell. Va dir ei, 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 ei.
Però em sona, eh? Alguna vegada he sentit aquest estiu en algun lloc i no sé on.
Sí. És la música de Tiets, a partir d'un poema d'Enric Larreula, que és el Ratolí, i correspon justament a un projecte de la Bressola dins del disc Animalari Urbà, amb la intenció que els nens nord-catalans doncs tinguin també referents propers, nord-catalans i suposo que també sud-coreans, que fa falta. I una altra cançó premiada també sobre base poètica pels de l'Enderroc, concretament pel Premi Miquel Martí Pol, que és Juan Valderrama, que és, si no m'equivoco, fill de Juanito Valderrama, un cantautor madrileny que va col·laborar amb Les Migues i amb Maria del Mar Bonet a partir d'un poema de la Joana Raspall. El resultat va ser aquest.
Si nascut en una altra terra, podries ser blanc, podries ser negre, un altre país fora casa teua, i diries sí en una altra llengua.
T'hauries criat d'una altra manera, més bona pot ser més dolenta, tindries més sort o potser més pega, tindries amics, jocs d'una altra mena.
Els poemes segurament més recitats a les escoles de catalanes,
sí,
no? Joan Raspall, i tant. Què us interessa en la tradició musical? Ja n'hem parlat, en Casasses i en Comalada i gent que ha fet, no? Això, aquesta fusió de música i poesia, però seguiu gent com ara, no? Que surten d'aquests premis o a qualsevol altre lloc,
o en un circuit més underground. Mentre citàvem l'Enderrock, en aquells moments que començava, per exemple, a mi em va captivar molt el DP, el Casafont del Roger Mas. Mm. El disc Casafont del Roger Mas per mi va ser com una... Ostres, jo vull fer això, no? Havia sentit coses més o menys similars en altres llengües o potser una tradició més antiga, però algú que en 20 anys fes allò, que anava per aquí, i després va venir el DP, que també era, tenia molta cançó així, poesia més o menys, o prosa poètica, i crec que a nosaltres això, almenys personalment, em va agafar fort, aquell, el Casafont, i que evidentment és un artista, per exemple, que l'he anat seguint moltíssim, el Roger Mas, no? I no ho sé, avui dia també hi ha d'altres, per exemple, em sembla que els companys de segell de Ludwig Van, sí, no deixen de fer un garrotín a cada cançó que fan, eh? Que és una mena de... Sempre fan estrofes molt rimades, molt reconeixibles i molt maques. Vull dir que hi ha molt bona música, poesia musicada i també rimada en català, afortunadament.
T'agradarà saber que el Roger Mas va seure aquesta mateixa cadira fa unes setmanes.
El vaig escoltar.
Maria, deies.
Sí, no, també, és que jo també pensava, just coincidíem amb aquesta idea, em passava en Roger Mas pel cap, també em va agradar molt en un moment un disc que va fer en Josep Pedrals amb en Guillemino, que...
Endoll.
Endoll, sí, es deia, i que era, bueno, una mica així com un hip-hop, etc, amb aquesta gràcia exclusiva i única d'en Josep Pedrals, però recordo que allò vaig pensar que era una forma original, no?, i un camí diferent de música poemes, que clar, pot fer un Josep perquè és en Josep, eh? Però,
perquè és eutròfic. Però,
sí, els nens eutròfics també, després.
Carlota, tu tens...
A veure, jo, de fet, és que el primer que em ve al cap és una cosa que ja s'ha dit, per tant, no porta massa. Jo la meva adolescència la vaig passar sentint l'Adam Green, diguéssim, i en Casasses i el Comalada, una mica. Era les meves dues potes. I crec que totes dues estan ben reflectides en el que fem, realment.
Sí, en Casasses no l'havíem esmentat perquè ja venia pressuposat, però sí, la manera més salvatge és un disc que a mi també sí, va canviar la manera
a mi
de...
em va canviar, efectivament, sí, la manera d'entendre aquesta manera de fer tant que es tocava tant amb això altre que dic, no? Amb els Moldy Pitches, amb l'Adam Green, que era una música tan... que podies sentir, però gairebé semblava gravat amb caset, no sé com dir-ho, podies sentir la textura del so. A mi m'agradava molt, molt, molt això.
A mi, conèixer la Carlota i companys de la universitat que tenien aquesta tradició anglosaxona, no?, del Jeffrey Lewis, gent d'aquesta més... que em deien noms que jo deia, us ho inventeu. A mi em xocava molt perquè pensava, home, jo havia vist, per exemple, Oriol Tramvia arrossegant-se per una casa ocupada i em semblava allò meravellós. Aquesta tradició en català em sembla que és molt, molt, molt practicada, no? I a nosaltres, aquí, d'alguna forma, ens va animar a començar a gravar, etcètera, va ser l'Oriol Canals, que era el cantant de Cumbes de Mambo, que malauradament va morir en un accident, i ell era animador infantil. I aquesta tradició, em sembla, de l'Spoken Word, etcètera, sí, lliga amb aquesta idea. I a més, ja lligant-ho tot, l'Oriol Canals va agafar l'animació infantil de Can Jubal, una casa de colònies de Solsona, en la qual també havia treballat el Roger Mas. O sigui, el Roger Mas havia sigut l'animador infantil, si la llegenda no és errada o inventada, o vaja, ho és i és igual, a Can Jubal ell era l'animador infantil, i l'Oriol Canals va agafar el relleu, i a nosaltres ens va animar a continuar fent el que fèiem, no? Vull dir que és aquesta tradició. Sí, estem tots lligats.
Mare antiquíssima, amb reverència i ple d'ignorància, perquè sóc mascle, vull recordar-me que m'has parit amb sang i xiscles, obrint les cames i sol al món. I això cap home per molt que digui, no ho sabrà fer.
Clar, hi ha un moment que els referents, a més, actuen i toquen i col·laboren amb vosaltres i és molt xulo. Que té dues peces, sí, sí. Casasses amb...
Sí, va fer-ne, va gravar-ne dues i una altra que va ser totalment improvisada sobre una base de Bo Diddley, I'm a Man, i va ser molt interessant de gravar-ho perquè va ser com, vinga, i anar dient, aquí mateix, vinga, som-hi. O sigui, una cosa, vaja, ja sabeu com és l'Enric, sí. Que és una cosa molt espontània i natural, i li és igual fins i tot. Aquest sí que està per sobre de la música i ja pot tocar fort, i va ser molt interessant, sí, sí.
I amb en Comalada?
El Comalada no hem tingut el plaer de conèixer-lo.
Perquè en algun lloc he llegit que us demanaven amb qui us agradaria col·laborar i dèieu justament en Comalada.
Sí, oi, tant de bo.
Tant de bo, això seria, sí, maco, això no ha passat. Mm. Podem fer una crida des d'aquí. Podem fer que passi. Allà.
Molt bé, Adam Green també, no? Si
també, vol, si vol. Exacte, si vol.
Escolteu, una cosa que us he preguntat, el Roure i la Gla, quins poemes, si us ve de gust explicar-ho, incorporeu, que heu treballat, potser, no sé si autors, autores, gent que fins ara no hi han aparegut...
Sí, hi ha aquesta cançó que hem sentit que es diu Filosofia Transcendental, sí, que és un poema de Víctor Català inèdit que vam llegir en una entrevista a VilaWeb amb l'Enric Casasses, tornem-hi, però aquell que n'és l'editor dels poemes de Víctor Català. I això crec que, de fet, la idea va ser de la Carlota...
Sí, això sortia també en alguna d'aquestes allò giragonses, perquè això una vegada ens van demanar a nosaltres... ens van demanar que participéssim al Barcelona Pensa, aquest festival de... Sí. Ens ho van demanar perquè, diguem-ne que jo m'ho vaig demanar, ens ho vam demanar, però estava a la Facultat de Filosofia i, diguem, vam anar a tocar el concert de clausura. I buscàvem textos que fossin filosòfics. I aleshores, aquest poema, diguem, buscant textos poètics, filosòfics, vam arribar aquí, no? I aleshores això vam agafar-ho. De fet, no el vam fer en aquella ocasió, però el vam guardar allà el nostre drive. Mm-hmm. I va tornar a emergir al cap del temps perquè és bonic. I vam dir, mira, això encara no ho hem tocat. I aleshores vam fer aquesta cançó... ara, per aquesta...
Però a l'EP hi haurà Dolors Miquel?
També, exacte.
Sí.
A l'EP també hi ha una... Just que abans ens preguntava si musicàvem coses... No la declaració de la renda, i de fet i aquí el mèrit és tot de la Dolors, que jo soc molt admiradora. Musiquem un poema que és una llista d'animals extingits. Es diuen Animals Extingits. I si surten ocell cacauale, marmosa, gràcil, de panxa vermella, bé, és tota una llarga llista.
No hi ha verbs, només enumeratiu.
Hi ha una petita part inicial que ens situa, diguéssim, el límit entre el que existeix i el que no existeix, amb una esbarca que arriba a alguna mena de llim, i llavors ve la part central, que és bàsicament aquesta cançó llista, que és com un riu de noms d'animals que jo vaig dient, i la Carlota va cantant, i després també s'acaba amb una petita colofó verbal, però bàsicament són tots sintagmes nominals. Sí.
I també hi ha un poema a la Maria, i potser una versió del Pau Riba amb una, exacte, mica de Maragall.
Aquestes de les que estan en dubte.
Sí, i algunes nostres.
I algunes així més d'aquestes que diem de pop, exacte. Mm. Sí.
És xulo, no, moltes ganes de, vaja, no només d'escoltar el disc, sinó de saber, perquè més enllà dels concerts, vaja, el de l'11 de novembre, no?, del gran, potser el de més celebració, la gent que vulgui buscar-vos en bolos i trobar-vos arreu.
Just ara estem començant a tancar el 2024, perquè després del concert dels 20 anys necessitem descansar una mica, preparar el llançament, i ho anirem penjant a xarxes, a la web que tenim, i al Twitter i a l'Instagram, a tot arreu. No? Mm-hmm. Ho anirem penjant allà, vaja.
Exacte. Ja ho anirem explicant, estem mesurant.
Ja anirem apuntant, sí, també.
I pel que fa al circuit musical, poètic, no fa gaire, va tancar l'original, vosaltres esteu molt lligats a l'Elio Gabel, això com està? Teniu facilitats o cada vegada es van tancant més aquestes possibilitats de connectar amb el públic? No sé.
Home, és molt curiós perquè jo treballo en una escola i tinc una força relació amb famílies. Hi ha una família, un pare, que fa poesia musicada en italià. I ell em passa els garitos on toca a Barcelona. I, ostres, l'altre dia em parlava d'un que es deia Sinestèsia, no sé on era, a Sants. I és curiós perquè això és com, és com la vida, no? La música resisteix, malgrat la dificultat de trobar sales i de circuits més o menys estables. Sempre troba, és com l'aigua que s'escola, no? I s'esmuny. I hi ha circuit de sales, hi ha afortunadament també un circuit de festivals de poesia més, podríem dir, vaja, assentats o amb tradició, i que podríem dir que va sorgir fa pocs anys, no? Fa 15 anys això tampoc, no teníem aquests Poesia i Més, la Setmana de la Poesia, el Rusc, etc. Vull dir que hi ha un circuit del territori nacional català molt important, i a més hi ha un circuit amateur, o podríem dir soterrat, que és el que ens interessa, del món del microobert, del món del és igual vine, toca, ja en diran alguna cosa o què, que encara existeix i existirà. I per no parlar dels Ateneus de Cases Ocupes, que és casa nostra sempre, i qualsevol persona que tingui una llibreria, que també, per exemple, el món de les llibreries, també el món dels instituts, nosaltres hem tocat a tot arreu, i és curiós perquè la gent continua tenint idees i ganes de proposar coses. Vull dir que si el circuit, podríem dir, és prim o és una miqueta underground, però encara existeix i jo crec que existirà sempre, és el cercle de vida, això.
Jo, de fet, diria, o sigui, aquestes alçades, i en aquest moment, el nostre circuit gairebé és més, és a dir, toquem en sales, però toquem també, jo diria en la mateixa mesura, en això, no? Llibreries, instituts, fires, no sé com dir-ho, esdeveniments d'associacions, o sigui, però és que és fonamental, i és molt, molt divertit, i llavors tens, a més, formats molt diferents, perquè tens nit en sala a ciutat, matí en una clariana del bosc, no?, una mica, això també passa, migdia amb nens en una llibreria, i això jo trobo que és fantàstic, i el circuit és aquest molt, per nosaltres, és un circuit.
Totalment, que molta gent té moltes ganes de fer moltes coses i s'inventa històries, no? Per exemple, ara tenim força contacte amb la gent de Santa Coloma de Farners, o per exemple, hem tingut que hi ha un moviment associatiu allà, del món de la ratafia, etc, que s'inventen cada bullanga, hi ha una que es diu Associació Bullanga, que munten unes històries i l'Ernest, i vaja, sempre que proposa alguna cosa, i és ell que té la idea, clar, potser fa 20 anys, o potser no, portar poesia musicada, i dius, ostres, i ara tothom s'atreveix, no?, qualsevol Ateneu, etc. I això és sorprenent perquè, no sé, a mi em sembla que la gent, això, hem de fer coses i no les deixem de fer, sí, sí.
També hem de dir que nosaltres tenim un membre il·lustre, del grup Ratafiaire de Catalunya. És veritat, la nostra bateria és de Can Rosset.
Sí, això és veritat. Però vaja, l'Ernest no ho sabia,
No ho sabia.
També us volia preguntar si teníeu previst a musicar algun altre poema trobadoresc, a part d'aquell del Guillem de Berguedà que vau fer, no?, Cançoneta, Reu i Plana. Sí, clar, és que és molt divertit també veure, no?, poemes dels trobadors en català medieval o en provençal amb la música moderna. És una combinació que promet, no? Si voleu tornar-hi en algun moment, ho teniu previst, hi heu pensat?
Bueno, no ho teníem en aquest disc, però vaja, vull dir, ho hem fet en ocasions, no? Vull dir, també tu recitaves, en un poema fèiem un reggaeton d'Ausias Marc, no?
Amb Ferreter, no? Ausias Marc, sí. I que hi havia...
I havia posseït de Ferreter, allà mig recitat, sí, vull dir, és una cosa en què ens sentim còmodes, i també és bonica aquesta cosa d'agafar un text, no?, vingut de segles enrere, no?, i
clar,
passar
i que també estava
boca.
Musicat en el seu moment, no?, sí. Perquè com tots els poemes trobadorescos ja eren cançons, però clar, la música no ens ha arribat en la majoria dels casos, no?, i poder-hi posar la teva música, no?, la vostra, crec que és un experiment que val la pena que hi torneu, vaja, jo us animo a que ho feu.
D'acord, en prenem nota.
Us creieu d'aquí també en proposta.
Posem més música. En aquest cas, després de refiar-nos del bon criteri de la gent de l'Enderroc i el jurat del Premi Miquel Martí Pol, ara em deixo guiar una miqueta per les meves preferències i començo per una cançó que em sembla una meravella. Justament es diu Espero Meravelles. És un poema de la Montserrat Abelló, versionada per la Mirna Vilasís i en Xavier Múrcia. La Mirna va tenir una relació llarga amb la poeta, amb la Montserrat Abelló, i de l'espectacle musical que em va sortir hi ha aquesta cançó que trobo una preciositat.
Espero meravelles a cada cantonada. Espero meravelles a cada cantonada. Hi ha alegria en l'aire, vibra a cada cantonada. El sol m'omple els ulls a cada cantonada. Visc i torno a reviure cada poema, cada paraula. Espero meravelles a cada cantonada.
I una altra peça molt, molt valuosa, que és l'assaig de Càntica en el Temple, de Salvador Espriu. Segurament deu ser dels poemes, vull creure que encara més coneguts, de la poesia catalana. I fa 10 anys, el Didac Ruixer, el 2013, va publicar el disc El Minotaure i Teseu, i trobo que la versió que fa és excel·lent.
Oh, que cansat estic la meva covarda vella, tan salvatge a terra, i com m'agradaria d'allunyar-me'n nord enllà, on diuen que la gent és neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç. Aleshores, a la congregació, els germans dirien, desaprovant, com l'ocell que deixa el niu, així l'home que se'n va del seu indret. Mentre jo, ja ben lluny,
em riuria. Està pensant que l'Espriu també, per incorporar una altra veu que no la tenim aquí, però per no deixar de buscar-la, ja també té uns 10 anys, o sigui, a partir de, diria, de l'any Espriu. La Cília Pérez Cruz va agafar el poema, vaja, la cançó de Raimon, la música de Raimon amb el poema Hem mirat aquesta terra, també és una barbaritat.
I acabem amb una cançó que des del 2023 és de la Mar Grimal, que és una cantautora de Felanitx, que va musicar La inutilitat d'un altre poeta mallorquí, Damià Huguet, de Campos.
Si a Sarrau la soca d'un arbre a dos pams de nivell de terra i de forma horitzontal, quedarà un seient de forma circular des del qual podreu observar millor la inutilitat de tenir un nom, una llei forestal, una dictadura, 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 una dictadura. Si a Sarrau la soca d'un arbre a dos pams de nivell de terra, si a Sarrau la soca d'un arbre de forma horitzontal, quedarà un seient de forma circular des del qual podreu observar i des del qual podreu observar i des del qual podreu observar millor la inutilitat. La inutilitat. La inutilitat. La inutilitat.
Estava pensant... clar, això és injust, perquè cada generació sempre té la sensació de, no?, d'estar vivint el moment zenital en la història de la humanitat i de ser pioners en moltes coses, però no ens podem... És a dir, quina etapa de veus poderoses tan bèstia. No, és que abans era... No, és que jo crec que... No voldria, insisteixo, posar... Això abans no passava, no és el cas, però potser perquè hi ha més recursos, més coneixement, més curiositat, més recerca, no sé què en penseu.
No, tothom... Hi ha un problema que tenim, que és que hi ha tantes coses tan bones que no les pots estriar. Però ja passa amb les noves generacions, penso, que si aconsegueixen pogar en aquesta tradició... És la seva. Vull dir, no sé si potser sempre ha sigut així. Vull dir, existeix una tradició en català de gran qualitat, de poesia musicada, però també de poesia i també de música. I llavors això es nota en les noves generacions. Jo penso que, afortunadament, són millors que et trobaves als 17 o als 18. Saps? Era una cosa molt residual el que et trobaves, o almenys em vaig trobar jo. Ara és una cosa molt mainstream. Els tiets, per exemple, em sona una cosa extraordinària, la Ludwig Van, el no sé què, tenen un domini, una fonètica, etc, que és molt, molt interessant, i uns registres amplíssims. Sí, sí.
I després hi ha un tema que ara jo pensava arran d'aquesta última referència que ens has posat, que és aquest auge d'ara de les músiques, diguem, urbanes, que té moltíssima tirada i moltíssima gràcia. Vaja, jo hi estic molt a favor i em sembla... No, em sembla realment preciós i molt, molt interessant.
Sí, aquest disc de la Mar Grimal, pel que en sé, perquè el va produir la Joana Gomila i la Laia Vallès, que són, bé, al final ens coneixem tots i són amigues meves, i ens explicaven, me'n van parlar, i és molt bonic de veure què ha fet, perquè aquests sorolls de fons que sentim són els sorolls de la fàbrica familiar de ciment de la família de la Mar, i ella hi tenia una relació, pel que ella mateixa diu, una mica conflictiva, perquè bé, ciment, fabricació, pisos, turisme a Mallorca, etc, seguiu el fil, i després s'hi ha sobreposat i ha gravat el disc amb tot de sorolls que va anar a gravar amb la Joana i la Laia a la fàbrica, no? Mentre tot això que sentim són maons que van...
Què dius?
Sí, sí, i és bonic, no? Aquesta, jo ho trobo una sensibilitat molt d'ara, també, això de, bueno, no? Aquesta manera de girar la història familiar i treure'n les costures per l'altra banda, això, bueno, vaig trobar que era de, molt fresc, ho vaig veure. Bé, no sé, potser són comentaris de senyora de mitjana d'edat,
eh? És interessantíssim, què dius?
I el nombre de públic està a l'altura de la qualitat dels grups?
Jo crec que aquí... Depèn de vosaltres. És a dir, vull dir,
fem el que podem.
No, vull dir, hi ha una massa o una quantitat, una producció cultural molt important, hi ha un públic existent, hem de fer arribar això, no? Hem d'arribar a fer arribar les escoles, però també, ja ho hem parlat moltes vegades aquí, l'educació i la cultura no són dues coses que no són comunicants, han d'anar de la mà, i hem de fer arribar això fer sentir que aquesta és la seva tradició, o que pot ser-ho, que s'hi poden identificar i ho poden reproduir, i poden jugar, i poden tenir-ho al seu abast, és, em sembla, el gran repte. I penso que això, jo ara estic pensant en l'adolescent, però també, evidentment, les persones més grans, etcètera, no? O sigui, ara, per exemple, ha sortit aquesta plataforma 3CAT, em sembla que és molt important, això, i es farà aquest tipus d'avenços de fer arribar aquesta producció cultural en català, en aquest cas audiovisual és igual, però en musical, en aquest cas, per exemple, en rock ha tingut molta importància, però hem de veure com hi podem arribar, no sé, en el món musical com ha de ser, però existeix el públic i existeix la producció, per tant, només ens falta posar-nos-hi.
Vinga, aquest públic també està convidat, em sembla que tant en tant és convidat a micro obert també a anar fent estrofes aquí a partir del clàssic de Rino Gaetano, tan ben versionat pel Pèsol, que és aquest cel que cada cop és més blau, certament, i que fa, de fet, és la sintonia, abans parlava d'ella, de Paula Carrer, Esteu Plaers de ma vida, aquest podcast de Ràdio Primavera Sound, doncs va tenir també l'encert i el bon gust de triar-la com a careta d'entrada, de manera que per molts anys, perquè en som 20,
moltes gràcies.
Vindran molts més concerts que puguem compartir. En Gerard deia, depèn de vosaltres, aneu-hi, per favor, escolteu els discos. El Roure la Gla, també imminent, per tant, el quart disc del Pèsol Feréstec. Moltíssimes gràcies, sobretot, per fer això, que el cel sigui una mica més blau, amb la música i amb la poesia i amb el bon gust. I fins la propera, com sempre, això és casa vostra.
Gràcies.
Gerard, Maria, Xènia i Adolf, fins aviat, també, que vagi molt bé. Avui amb en Marçal Turo, la Dolors Joanola i Rino Gaetano, versionat pel Pèsol.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. Qui voluntat.